Sant Vicenç al dia.
Bon dia. La corba de risc de coronavirus a Sant Vicenç porta gairebé una setmana de pujada, però s'intueix un inici de topall. La velocitat de transmissió puja a 1,85. Avancem altres notícies en titulars. És oberta la convocatòria per un nou curs d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. És un curs totalment subvencionat i permet aconseguir un certificat de professionalitat. La Biblioteca Les Voltes ha lliurat a les escoles bressol municipals motxilles de colors plenes de documents de diferents temàtiques. És una manera de mantenir el contacte amb els usuaris més petits, ara que les activitats a la biblioteca estan limitades. Tercer dia d'episodi d'alta contaminació. A Sant Vicenç la concentració de pols ha baixat, però la qualitat de l'aire es manté regular. La previsió del temps arriba de la mà de Carme Farnell. Endavant.
Ha de fer sol, amb el cel puntualment entrenyinat per l'arribada d'alguns núvols prims, però malgrat tot la temperatura tornarà a ser força agradable. Tot i hem començat avui amb un dia una miqueta més fred, avui per exemple destaquem a Cabrils aquests 11 graus o bé a Terrassa 8 graus, de cara al migdia s'espera una temperatura màxima que pugui enfilar-se entre els 16 i 17 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Us parla Eva García. És dijous 25 de febrer. Ara posem Sant Vicenç al dia. La corba de coronavirus a Sant Vicenç dels Horts porta gairebé una setmana de pujada, però s'intueix un inici de topall. El risc de rebrot puja una mica fins a 305, la velocitat de transmissió també s'incrementa i arriba a 1,85, mentre la incidència acumulada disminueix discretament a 162 casos per cada 100.000 habitants. Pel que fa als ingressos hospitalaris, es mantenen dues persones de Sant Vicenç dels Horts ingressades per Covid. Del 15 al 21 de febrer s'han fet a Sant Vicenç 357 PCRs i 290 tests ràpids d'antígens, un total de 647 proves que han confirmat 26 casos de Covid. Això representa un 4,9% de casos positius. La mitjana d'edat de les persones diagnosticades és de 36 anys. Pel que fa a la vacunació, a Sant Vicenç ja han rebut les dues dosis de la vacuna 547 persones. La primera dosi s'ha inoculat a 1.043. Al conjunt de Catalunya, el risc de rebrot manté una lleugera pujada a 276 punts i la velocitat de transmissió puja una centèsima i és ara de 1,02. Avui ja és el tercer dia d'episodi d'alta contaminació en marxa a tota Catalunya. La Direcció General de Qualitat Ambiental indica que la intrusió de pols africana persistirà en les pròximes hores i les condicions de dispersió no milloraran. A Sant Vicenç la concentració de pols ha baixat. Aquest matí s'ha situat en 37 micrograms per metre cúbic, una millora respecte als 60 micrograms registrats ahir. El límit màxim recomanat és de 50, tot i aquesta millora respirem encara un aire de qualitat regular. Aquest episodi d'alta contaminació per partícules PM10 no implica restriccions al trànsit de vehicles, sinó que ve acompanyada de recomanacions als municipis i a la indústria per reduir la generació de pols sempre que sigui possible. També es recomana fer servir el transport públic i reduir l'ús del vehicle privat. És oberta la convocatòria per un nou curs d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. És un curs totalment subvencionat, gratuït per les persones que el segueixin. Podran acabar el curs amb un certificat de professionalitat. S'adreça de manera prioritària a persones que estiguin a l'atur. La majoria de classes seran telemàtiques. Ho explica Sònia Belmonte, tècnica de formació de l'Ajuntament de Sant Vicenç.
Aquest curs va dirigit a persones majoritàriament aturades, però el poden fer també algunes persones que estiguin treballant si així ho necessiten. És un curs quasi del tot telemàtic a causa de la pandèmia, el qual tindrà només unes 30 hores aproximadament de presencialitat. Venen a ser com una mena de tutories, però les classes són totes online.
El curs d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials també inclou 80 hores de pràctiques en empreses.
El curs t'habilita per poder treballar com a gerocultor, com a personal en institucions sanitàries. I la formació té una durada de 450 hores en total, de les quals 80 són de pràctiques en empreses. Aquestes empreses les podem buscar nosaltres, els professionals, o si vosaltres ja teniu una empresa on voleu fer les pràctiques, també podem fer un conveni amb elles.
Per apuntar-se a aquest curs cal tenir el graduat escolar o el graduat d'ESO. En cas de no tenir el certificat, cal contactar amb l'Ajuntament o amb la Fundació Pere Tarrés per fer una prova de nivell. El curs comença dilluns 1 de març. Les classes es faran de 9 a 2. Més informació al 93 410 16 02, 93 410 16 02 o bé per correu a formació@peratarres.org. Per descomptat també a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Ràdio Sant Vicenç. Enfrontar-se a una entrevista de feina és un tràngol i qui més qui menys passa una certa inquietud. Per ajudar a tenir una bona entrevista laboral, l'Ajuntament posa en marxa un servei d'assessorament en processos de selecció de feina. Rut Garrido és tècnica d'ocupació municipal. Bon dia, Rut.
Hola, bon dia, Eva.
Quin tipus d'assessorament feu?
Pues mira, ara mateix hem iniciat un projecte nou, un servei nou, on volem que totes aquelles persones que estiguin en recerca de feina i que tinguin una entrevista, que puguin tenir pues, un suport per poder-se-la preparar. Llavors, bueno, és un servei que a través d'una sessió d'una hora puguin tenir una orientació, un assessorament per preparar totes aquelles qüestions que puguin generar un neguit a les persones o una dificultat a l'hora de passar entrevistes. I llavors seria això, és una sessió individual de cada persona que es pot fer online o presencial i seria per preparar els processos de selecció, tant entrevistes com processos grupals.
Parlem de processos concrets, entrevistes amb data i hora, no? Diguem-ne, perquè fins ara el Servei Local d'Ocupació ja ajudeu els usuaris i usuàries a fer el currículum, cartes de presentació, això és més personalitzat?
Correcte, sí. Això és un servei que s'ha pensat per quan la persona ja té una entrevista, que li diguin pues, la setmana vinent tal dia tens una entrevista i que la persona digui pues, m'ho he de preparar, llavors que pugui, no, que pugui fer una trucada, un correu a l'Ajuntament i que nosaltres diguem mira, pues, tal dia tal hora tens aquesta sessió per preparar-te aquella entrevista en concret. Llavors les persones ens han de fer 5 cèntims de quina empresa serà l'entrevista, quan és, quin puesto de feina és, i llavors a partir d'aquí nosaltres assessorem per preparar aquella entrevista en qüestió.
I què cal fer per rebre aquest servei, per sol·licitar-ho?
Pues mira, per rebre aquest servei nosaltres promovem que les persones estiguin inscrites a la Xaloc, si no ho estan pues només han d'enviar un correu a ocupació@sbh.cat, que és el correu d'aquí d'ocupació, llavors es donen d'alta a la Xaloc i quan tenen l'entrevista de feina pues l'únic que han de fer és enviar-nos un correu electrònic a aquest mateix correu amb l'assumpte entrevista de feina i juntament amb el seu nom i telèfon i ja nosaltres els contactem.
La Xaloc és la xarxa local d'ocupació que dona accés a ofertes de feina o i que trobaran també a la Xaloc, a la xarxa local d'ocupació.
Sí, la Xaloc és, com tu ben dius, és la xarxa local d'ocupació i aquí les persones trobaran ofertes de feina que gestionen des de l'Ajuntament amb empreses d'aquí, de properes del municipi i també poden trobar ofertes d'altres ajuntaments o serveis de municipis propers que estiguin a prop d'aquí de Sant Vicenç i que puguin trobar feina amb aquelles empreses. És una forma de buscar feina de forma més pròxima, també amb l'administració pública i també bueno, poden trobar formació si ho necessiten.
Rut, de moment heu fet algun d'aquests assessoraments per entrevistes laborals? S'ha començat a demanar-ho la gent?
Ja tenim demandes. Encara no ha començat perquè hem iniciat aquesta mateixa setmana, però ja per la setmana vinent ja tenim agendades algunes entrevistes i ja començarem a veure si la gent pues, està contenta amb aquest servei, però realment creiem que és un servei que pot ajudar molt a les persones.
I en quins àmbits, si es pot explicar de manera general, en quins àmbits són aquestes primeres entrevistes per les que us han sol·licitat assessorament?
Clar, en aquest sentit tenim bueno, persones que són més de temes de gestió administrativa, també bueno, relacionada amb un puesto d'agent cívic. Llavors, bueno, són entrevistes, poden ser de tot. sigui, que jo digui això ara no vol dir que només sigui per tècnics o per persones sense formació. Aquestes entrevistes van adreçades a tothom, tant a persones que tinguin formació, una formació universitària, que diguin, doncs no sé com fer l'entrevista, o com a persones que sigui la seva primera feina, o a persones que ja tenen molta experiència, però fa molt de temps que no fan una entrevista, o que estan fent entrevistes, i creuen que necessiten, doncs, un suport per poder-ho preparar millor i tenir més èxit.
Això per una banda, aquest assessorament per entrevistes de feina que es posa en marxa ara, però el Club Feina fa molt que funciona. Recordem, aprofitem, Ruth, si et sembla, per recordar quines opcions hi ha al Club Feina, per què serveix, què s'hi fa.
Pues mira, el Club Feina és un servei que tenim aquí també a Promoció Econòmica, on les persones poden venir ja dos dies a la setmana amb cita prèvia, l'horari sempre és de 9 a 1. Llavors, bueno, tenen 50 minuts per poder fer ús de l'ordinador en quant a recerca de feina, tant per enviar currículums com per actualitzar el seu currículum propi o registrar-se en portals de feina, tot el que tingui a veure amb el tema de recerca de feina. Llavors, en aquell espai hi ha una tècnica que dona suport en totes aquelles qüestions que tingui la persona. És a dir, des de dubtes de dir, no sé com inscriure en aquesta oferta o en aquest portal, com a dir, pues, no sé on més buscar, necessito una miqueta d'ajuda en aquest sentit. Donem aquest suport en quant a la recerca de feina, disposant d'ordinador i també de telèfon, per si hem de fer alguna trucada.
El Club Feina, de 9 a 1, quins dies de la setmana?
Dilluns i dimecres. Els dilluns i dimecres, de 9 a 1.
I el correu ocupacio@sb-xac.cat per contactar amb la regidoria d'ocupació per qualsevol aspecte, qualsevol ajut, suport, consulta que s'hi vulgui fer, oi?
Correcte, sí, a través d'aquest correu electrònic qualsevol persona es pot adreçar a nosaltres, també poden trucar per telèfon, però en aquest correu concret atenem les tècniques d'ocupació, ja sigui per aquest servei d'entrevista de feina, pel Club Feina, per donar salt a la Xaloc, per qualsevol cosa relacionada amb el tema de la recerca de feina i d'ocupació.
Doncs Ruth Garrido, tècnica municipal d'ocupació, gràcies, bon dia.
Vale, moltes gràcies a tu, adéu, bon dia.
Els últims incidents greus amb batudes de senglars posen sobre la taula el debat sobre aquestes activitats. Fa un mes un caçador va matar el gos Vicentí Jack durant una batuda de senglars a Torrelles. Dies després, un altre caçador va ferir un ciclista a la selva. El passat cap de setmana, un altre caçador en una altra batuda de senglars va matar un poni al Parc Natural del Garraf. El portaveu municipal d'En Comú Podem, Jordi Gil, diu que no són fets aïllats i que cal abordar com es fa el control de la fauna salvatge. Són declaracions al programa A Quatre Bandes.
I aquest és un fet que també hauríem de començar-ne a parlar i parlar-ne seriosament. I és un tema molt complex, però al final va ser en Jack, després va ser una persona mentre recollia pinyes, fa 3 dies va ser un poni, que és molt diferent un senglar, un poni, les mides són molt diferents, i per tant hem de fer una reflexió seriosa i des del món local el que hem de demanar és que s'acabi amb aquests mètodes i que es busquin alternatives. El tema del control de la caça i el tema del control de la fauna salvatge és un tema molt complex, però un tema que hem d'abordar. Que hem d'abordar perquè al final, l'any passat, van haver 51 persones mortes, assassinades, a tirs d'un caçador. I van haver més de 500 persones ferides a tir d'un caçador. Per tant, no estem parlant de situacions aïllades.
El portaveu del PSC, Isidre Bautista, també aposta per revisar el sistema actual de batudes per controlar la fauna salvatge.
És un tema complex, però el que s'ha d'abordar perquè, evidentment, els mètodes que s'estan duent a terme ara mateix no són els desitjables perquè passen incidents, perquè no es podien ni tirar d'accidents, però són incidents on tenim pèrdues de tant d'animals com de persones i, evidentment, no podem continuar per aquest camí. Necessitem aquest canvi de maneres, de joc, d'aquestes regles del joc i, evidentment, la signatura del pacte de Teguise, l'adhesió al pacte de Teguise, més totes les mesures que hem agafat i hem anunciat, evidentment, han de venir acompanyades també amb mesures perquè el control de la fauna i la manera en com es fa i com es realitza.
En un sentit semblant es manifesta el portaveu de Ciutadans. Antolín Jiménez també reclama que la Generalitat informi els ajuntaments de les batudes que autoritza.
Una de las cosas que podemos hacer quizás es exigir a la Generalitat que nos ponga en conocimiento de las batidas que autorizan, ¿no? Porque no informan a los ayuntamientos, como pasó aquí en Torrellas. Nos avisó, no se manifestaron, Protección Civil no pudo acordonar, no pudo hacer su función, y eso solamente hace cuando la entidad local va, que es la que avisa al ayuntamiento que lo va a hacer, pero si vienen de fuera, de otra asociación, no avisan. Y es aquí el problema. Quizás lo que tenemos que hacer es añadir a esta moción, quizás hubiera estado bien, exigir a la Generalitat que cada vez que dé un permiso de una batida, que pudiera informar a la entidad local del competente para que pueda tomar las acciones y controlar la zona y el acceso.
Són declaracions a la tertúlia a quatre bandes. Podeu escoltar el programa sencer al web i xarxes socials de Ràdio Sant Vicenç. Aquesta tarda hi ha audiència pública. El veïnat de Sant Vicenç podrà plantejar preguntes, queixes i propostes als regidors i regidores del consistori en aquesta sessió telemàtica mensual. Podreu seguir l'audiència en directe a partir de les 6 al canal YouTube de l'Ajuntament i a Ràdio Sant Vicenç. Tres motxilles de colors, una verda, una taronja i una altra lila. Les tres venen carregades de documents pels infants de les escoles bressol municipals. És la idea que ha trobat la Biblioteca Les Voltes per acostar els documents de la biblioteca als infants. En una època d'aforaments limitats i sense activitats presencials, la directora de Les Voltes, Montse Collazos, explica el projecte de les motxilles temàtiques.
El projecte de les motxilles temàtiques a les llars d'infants en primer moment municipals de Sant Vicenç dels Horts pretén acostar els recursos dels petits lectors que tenim a la biblioteca a les famílies i als més petits en un moment en què està difícil l'ús de les biblioteques per part d'aquests col·lectius.
De moment, la biblioteca ha facilitat aquestes motxilles a les dues escoles bressol municipals, com sentíem, que poden treballar a l'aula amb aquests documents. Medi ambient, oficis, transport, emocions, són algunes de les temàtiques que tracten els documents inclosos a les motxilles.
Les motxilles també estan pensades perquè la pròpia llar d'infants les pugui treballar de manera temàtica a l'aula. Hi ha una motxilla verda que té documents que giren a l'entorn de l'hort, de la cuina i del medi ambient. Una motxilla taronja que té documents que nosaltres li diem al món que ens envolta, principalment que parlen d'oficis i dels transports. I una motxilla lila que va sobre emocions i sentiments, principalment els documents. Totes elles també tenen un parell de revistes infantils perquè és un material que no s'utilitza o no es té present de forma tan peculiar o de forma tan reiterada i ens agrada poder-ne fer difusió.
La directora de Les Voltes destaca la importància de crear hàbits lectors des de ben aviat.
Des de la biblioteca sabem que les primeres etapes de vida i la relació i el vincle entre pares i fills, entre mestres i nens, doncs és molt elevat i la curiositat també és ben viva. I creiem que és una oportunitat genial per començar a introduir hàbits de compartir al voltant de la lectura en un format de motxilla i de documents que estan especialment seleccionats.
De moment, les motxilles de colors s'han dedicat a unes temàtiques, però diu Montse Collazos que si funciona ja pensen en renovar documents.
Aquestes motxilles podran quedar-se a la llar d'infants la resta de curs. De totes maneres, ja hem concretat amb les escoles bressol que en el moment en què els documents hagin circulat per totes les aules o pels nens, per totes les famílies, en cas que hagin triat l'opció de prestar-les a casa, doncs nosaltres els hi donarem l'opció de renovar, de canviar aquests documents per uns altres i estem pensant en altres temàtiques.
El projecte ha començat per les escoles bressol municipals, però la directora de la biblioteca obre la porta a portar les motxilles de colors a les escoles de primària.
En cas que aquest curs que queda el projecte funcioni doncs, favorablement, també tenim previst de preparar noves motxilles i repartir-les a les escoles de primària, a les aules de P3 del municipi, progressivament. Desitgem que els pares i mares que tenen nens més petits recordin que la biblioteca, tot i que en aquests moments les famílies no s'hi poden estar a passar una estona, sí que poden venir a recollir materials. Els responsables de la sala infantil de la biblioteca Les Voltes els recomanaran i els assignaran documents doncs realment més adequats per a aquestes edats.
Una altra iniciativa per mantenir el contacte amb el públic infantil de la biblioteca ha estat traslladar a les xarxes socials l'hora del conte. Algunes sessions estan disponibles i es poden recuperar a l'Instagram de la Biblioteca Les Voltes i al YouTube de l'Ajuntament.
Sant Vicenç del dia.
Doncs nosaltres ho deixem aquí de moment. Podeu recuperar aquest informatiu de seguida a radiosb-h.info, també a les xarxes socials de Ràdio Sant Vicenç. Tornem demà a partir de la una amb més informació local. Gràcies per fer-nos confiança. Passeu un bon dia. Ràdio Sant Vicenç.